www.radiomaricel.cat. Cada dia a Ràdio Estel dediquem uns minuts a la poesia amb l'Espai Espurnes, amb Carme Catà, una selecció poètica pel teu dia a dia. Recorda-ho, cada dia a les 10 de la nit i les 4 de la matinada, minuts poètics amb Espurnes, a Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
De dilluns a divendres a 3:15 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana, edició en castellà. Segueix-la de dilluns a divendres a 3:15 de la nit a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, joves amb fe.
¿Porque pensáis en Dios durante el día?
Sobre todo, te acuerdas de Dios cuando lo pasas mal. Es triste, pero normalmente es así, porque cuando te pasa algo que no te gusta, pues lo más normal es decir, ¿por qué me está pasando esto? O sea, tiene que tener algún sentido. Y son los momentos en los que más te sueles acordar de Dios, pero yo creo que deberíamos pensar un poco más y no solo fijarnos en lo malo, sino dar gracias por todo lo bueno que tenemos todos los días.
Joves amb fe, els dissabtes a 8:15 de la tarda amb David Medrano.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Un minut i seran 8:15. Salutacions, repassem les notícies més destacades d'aquest dilluns. L'ecologista Alexander Van der Bellen s'ha imposat finalment en la segona volta de les eleccions presidencials austríaques, en les quals la ultradreta aspirava a aconseguir una victòria que hauria estat històrica. Així ho diuen les dades del govern, recollides per mitjans locals i després de comptar els vots per correu, que han estat finalment el 14% de tots els qui han anat a les urnes. Van der Bellen serà, doncs, el proper president d'Àustria per un període de 6 anys. El recompte final amb el vot per correu inclòs dona aquesta victòria concretament per un ajustat 50,3% dels vots per a Van der Bellen i un 49,7% per al candidat de l'ultradreta Norbert Hofer, del Partit de la Llibertat. Hem de dir que Àustria, la figura del president, té un càrrec més representatiu que no pas polític, a l'estil del que passa a Itàlia, però, en canvi, sí que s'elegeix per sufragi universal, elecció directa de la presidència. Canviem de qüestió. El jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata, ha donat 10 dies al PP perquè dipositi una quantitat de 1.200.000 euros en concepte de fiança pel cas de la suposada caixa B del partit. L'Audiència Nacional li demana com a responsable civil subsidiari pels delictes fiscals que suposadament van cometre els seus extresorers, Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta i Cristóbal Páez. Segons la justícia, el pagament de les fiances reclamades d'aquests responsables directes no s'havia abonat en la totalitat. La vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha dit que es pagarà la fiança com una garantia cautelar i ha recordat que no és ni una multa ni una condemna a aquesta organització política. També és notícia l'Ajuntament de Barcelona que ha anunciat el relleu de la unitat de suport policial de la Guàrdia Urbana per una de proximitat. S'assegura que aquesta nova unitat no farà en cap cas d'antiavalots. Ho ha dit el comissionat de Seguretat del Consistori, Amadeu Requesens, que ha reclamat que la Guàrdia Urbana, de fet, ja no estava fent aquesta feina antidisturbis. La proposta de l'alcaldessa de Colau se sotmetrà a votació en el ple d'aquest divendres. I tanquem aquest informatiu explicant que la Mediterrània continua sent trist escenari de la cerca de l'avió d'Egipter que dijous va estavellar-se poc abans d'aterrar a l'aeroport del Caire amb 66 persones a bord. El president egipci Abdel Fattah al-Sisi ha assegurat que ara pararà totes les hipòtesis sobre la caiguda de l'aparell continuen obertes. Passen ja 2 minuts de 2:15. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i avui de la Blanca Aranyó a la producció. Us parla l'Ignasi Miranda. Comencem ja el temps d'anàlisi de l'actualitat. Tancant un cicle de 2 col·loquis dedicats a la situació política a Espanya, avui ens volem referir a les eleccions del 26 de juny, que són vistes per molts ciutadans, entre altres coses, com una mena de còpia o un santornemi. Es té la sensació que el resultat serà molt semblant al del 20 de desembre passat i que, per tant, amb tota aquesta fragmentació al Congrés dels Diputats, es repetirà la història en forma de màxima dificultat per articular aliances de govern o majories parlamentàries. Veurem si la realitat és així. Les diferències, en qualsevol cas, les que tenen els principals partits, són fins i tot, pel que hem sabut aquests últims dies, encara més consolidades o més aguditzades. Pedro Sánchez, del PSOE, acaba d'assegurar que no serà president del govern espanyol si per ser investit necessita el suport de Pablo Iglesias i Podem. Això, unit al no reiterat i insistent dels socialistes espanyols a qualsevol entesa amb el Partit Popular de Mariano Rajoy, fa pensar en dos possibles escenaris, que són un nou bloqueig o bé un possible increment de vots del PP que li donaria una mica d'oxigen per negociar algun tipus de pacte, per exemple, amb Ciutadans. La solució, en qualsevol cas, serà el diumenge 26 de juny, però tots imaginem que abans encara passaran coses que poden marcar el que sigui la cita amb les urnes. D'aquests temes, i si hi ha temps d'altres possibles qüestions lligades a l'actualitat política, parlarem avui amb el periodista Lluís Foix. Bona tarda, senyor Foix.
Bona tarda.
També ens acompanya l'economista i expresident de Justícia i Pau a Barcelona, Arcadi Oliveres. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda.
I saludem també el metge i consultor sanitari Ignasi Arbussà. Bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Bé, quina sensació tenen vostès del que poden ser les aliances de govern amb el nou escenari? Ara no hem comentat en aquesta introducció enquestes, però les enquestes ofereixen un panorama semblant, almenys en percentatge de vots. Hi ha una mica la por d'un increment de l'abstenció. Tenint en compte el que està passant aquests dies, què pot passar? Com ho veuen? Qui vol començar? Senyor Foix, per exemple.
Fer prediccions
és difícil.
Sobre el futur és complicat sempre, però jo crec que els resultats no es repetiran. O sigui, hi haurà variacions que jo crec que doncs els dos partits nous doncs crec que no tindran els mateixos resultats. Ni Ciutadans ni Podem tindran els mateixos resultats. No sé si amunt o avall, però no tindran els mateixos resultats i que d'alguna manera hi haurà una certa una certa repetició o enfortiment, encara que feble, del que ha estat el bipartidisme. Però això és una predicció, evidentment, que no té cap fonament ni tan sols demoscòpic, o sigui, va en contra del que diu la demoscòpia. Però jo és el que penso.
És una intuïció, una cosa que pot passar.
Sí, que pot passar. I després, la segona cosa que volia dir és que, a veure, si el 26 de juny sortissin uns resultats molt semblants, jo crec que s'arribaria a un pacte de govern...
Una mica forçat per
no tornar a repetir les eleccions, no? I aquest pacte de govern pot passar. Doncs depèn aquí si hi ha una majoria d'esquerres o si hi ha una majoria de centre-dreta, incloent posant-te Ciutadans al costat del PP, no? O sigui... I després jo crec que un escenari dependrà aquí, jo crec que hi ha un factor determinant, és si Pedro Sánchez en té més o menys de 90 diputats, que és el que té ara. Si en té menys, ja pot fer les maletes, en el sentit figurat, i anar-se'n a casa, perquè si no se'n va, el faran fora. Ara, si en té 100, doncs jo crec que aleshores...
Ho pot exhibir com una miqueta de millora.
Una
com
mica de millora i crec que una situació que no cal descartar és que hi hagi una gran coalició entre Populars i PSOE i Ciutadans, possiblement, per fer una reforma de la Constitució o fer una reforma d'aquelles qüestions que es consideren necessàries de la Constitució, perquè, si no, no veig una altra manera de fer-ho, no? Si Podemos, o sigui, el PSOE diu que no pactarà amb Podemos, el PP no pactarà amb Podemos i Ciutadans no pactarà, en principi, amb Podemos, no ho sé, a no ser que Podemos sumi el suficient per poder fer una aliança amb el Partit Socialista, amb o sense Pedro Sánchez.
Moltes possibilitats obertes.
Bueno, però d'això s'ha d'esperar,
sí,
no?
Sí, sí, hem d'esperar primer. A més, ho hem de decidir entre tots, això, no? Més opinions, doctor Bussart, Cadi Oliveres, per exemple.
No sé, hi ha una novetat que caldrà veure quin resultat dona, que és aquesta coalició entre Podem i Esquerra Unida, que això també alguns diaris han col·locat en aquests dos partits junts, fins i tot per davant del PSOE, amb algunes enquestes, en el qual, evidentment, podria canviar una mica el panorama. Ara, també aquestes declaracions d'en Pedro Sánchez dient que mai vol saber res amb els altres, talla les portes a qualsevol coalició, que ja se n'havia parlat en el moment anterior, que seria una coalició, diguem-ne, d'esquerres. No ho sé. Ara, jo potser coincidiria amb el que diu el senyor Foix, de que segons com vagin les coses, ja ho vaig dir en aquests mateixos micròfons abans de les eleccions, hi pot haver una gran coalició PP-PSOE.
Se la reserven pel moment de la desesperada, no?
Sí, 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 jo tinc l'impressió que la faran, tant si volen com si no volen. Això és el que els demana l'IBEX 35, això és el que els demana la senyora Merkel, això és el que els demana, doncs, els tres senyors de la troika, i, per tant, tinc l'impressió que potser al final ho faran, que, evidentment, no m'agrada, però... És una possibilitat.
És una possibilitat, senyor Bussart.
La veritat és que el panorama que jo veia era d'una forma molt simplista, hi ha grans blocs, és que possiblement es mantindran els mateixos equilibris que hi ha ara, encara que amb pesos específics diferents. El que perdi Ciutadans ho guanyarà el PP, probablement, i el que perdi el PSOE ho guanyarà aquesta nova coalició de Punt de Podem i Izquierda Unida. Però jo crec que pels blocs continuaran siguent sense capacitat suficient com per tenir majoria absoluta. Jo crec. Sí que és veritat que si realment el sorpasso aquest per l'esquerra es produeix, és possible que el PSOE es veiés obligat a fer aquesta gran coalició que ens parlava una miqueta ara l'Arcadi, no? Encara que jo crec que és fer-se una araquídia a mig i llarg termini, Vull dir, és la mort del PSOE.
Pot ser una coalició amb els mateixos líders o hi pot haver també un pacte segons el qual, això ho havia comentat el senyor Foix en algun col·loqui aquí, segons el qual desapareixerien políticament Rajoy i Sánchez, tots dos. També podria ser aquesta possibilitat.
Sí, això ja ho vaig dir i està escrit en un article.
Sí, ho hem llegit, ho hem llegit.
La primera setmana, la setmana mateixa de les eleccions del 25 de...
Del 20 de desembre passat.
Del 20 de desembre, sí. No? O sigui, un líder que perd 3 milions i mig de vots i es queda, i en tenia 168 o 186 i es queden 123, aquest senyor se n'ha de plegar. I en el cas del Pedro Sánchez, si ha tingut el pitjor resultat de les eleccions i només té 90 diputats i no pot fer govern doncs també de plegar. I si això hagués passat aquella setmana, com va passar a Anglaterra l'any 2014, em sembla que era, a les eleccions de maig o 15, en què quan s'estava fent l'escrutini, tots els tres partits que no van guanyar, que dirien que privarien a Cameron d'una majoria absoluta abans de que s'acabés l'escrutini i ja van presentar la dimissió, jo crec que les coses anirien d'una altra manera, perquè penso que les polítiques, en els temps que corren, no depenen tant de lideratges, d'hiperlideratges, sinó depenen de programes, depenen dels eixos socials, econòmics, polítics, que cada partit presenta a l'electorat, i sempre hi ha persones capacitades, sempre hi ha persones capacitades per prendre el relleu i fer el que un altre no faria, no només a la política. En el periodisme, suposo que en tots els àmbits de la vida...
La sanitat, també.
Sí, no ho sé, la sanitat, no? Però vull dir, en el periodisme estic segur. I en la política, i en l'economia, i en les finances... O sigui, que no es tracta de les persones que són inamovibles, sinó que el que s'ha d'acomodar als interessos de la gent són les propostes concretes que vagin en funció, doncs, per exemple, del caire social, que jo crec que això s'ha abandonat i ningú parla aquests dies que portem de campanya, encara ningú ha parlat de les desigualtats que hi ha o que s'han creat en els últims 8 o 10 anys, doncs com a conseqüència de la crisi, com a conseqüència de l'aplicació de polítiques que no han redistribuït la riquesa, sinó que l'han fet més distanciada, en el sentit de que uns tenen menys tenen més i més tenen menys.
Sí, sí. D'aquests temes els hi volia proposar de parlar-ne, també, els grans temes que interessen socialment, econòmicament. Però abans, per tancar la qüestió dels possibles escenaris, bé, el que pugui passar el 26 de juny marcarà, perquè a cada partit una mica li influeix el que faci l'altre. Pedro Sánchez, amb 90 diputats, no va dimitir el 20 de desembre, però Joaquín Almunia, l'any 2000, amb 125 diputats, com que el PP avui ha obtingut majoria absoluta, va dimitir la nit electoral. És curiós, no?, de vegades un resultat en el sistema parlamentari que tenim, d'una manera o d'una altra, segons els que obtingui l'altre.
La diferència és que realment, respecte a altres eleccions, en aquestes darreres han implosionat uns partits emergents que tenen la seva quota de mercat.
I han fragmentat el panorama.
I l'han fragmentat, està clar, no? O sigui, jo crec que no són comparables, ni són atribuïbles estrictament als lideratges, no?, o a la capacitat d'atracció del lideratge. Jo crec que realment el fet de que hagin sortit unes forces polítiques noves, amb uns missatges nous, i amb les mans en principi netes, que jo crec que això és una de les coses que fa que ha fet més mal, diguéssim, a la democràcia espanyola, doncs jo crec que això tenia que ser contemplat, diguéssim, d'una forma diferent a el que clàssicament teníem vist, no? A mi el que em preocupa és el posicionament dels partits catalans a Madrid. La impressió que un té és de que hem perdut molt gas, i que la veu catalana a Madrid se sentirà molt, molt fluixeta. Quan si tinguéssim 25 o 30 diputats a Madrid, podria ser un element a tenir molt en compte.
Els partits que són només d'àmbit català, aquests, nacionalistes...
Aquests que parlen amb veu catalana.
Sí, senyor, no, això que siguin més partits que no pas els dos tradicionals, penso que és positiu, perquè un ventall més ampli pot donar més de sí, però també és evident que del que estem parlant, que és de la formació de govern, en primer lloc, i de la presència catalana en segon lloc, no és una cosa que de moment actuï molt favorablement el que pot passar aquí, però en fi, el temps ho dirà.
Bé, avui amb l'economista Arcadi Oliveres, amb el periodista Lluís Foix i amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà compartim el col·loqui del Mirador de l'Actualitat. Grans temes, jo els hi proposo 3 o 4 per comentar, temes d'aquells que potser els polítics n'haurien de parlar més. Un l'han citat vostès, el senyor Foix, em sembla, la reforma de la Constitució, la possibilitat que hi hagi una reforma de la Constitució i que això desencalli també el diàleg amb Catalunya, molt important per al futur govern espanyol. La redistribució de les riqueses, la situació de moltes persones que pateixen, podríem dir, una pobresa silenciosa, no? Que potser tenen feina, però estan en precari. Ens diuen, s'ha acabat la crisi, però molta gent està patint. Hi ha un lema de Càritas a Barcelona per aquesta campanya del Corpus que diu que després de la tempesta no ve la calma. Això és una mica aplicable a la crisi. Em sembla que és un bon lema. senyors, sobre el tema econòmic i social, també l'acollida dels refugiats i la lluita contra la corrupció, que això ja podríem dir que històricament en l'actual democràcia ha allunyat molt la ciutadania dels dirigents polítics. Què destacarien sobre el que pot marcar o hauria de marcar aquesta campanya i els possibles escenaris de govern?
No sé, sobre la Constitució jo no m'atreveixo a dir res, perquè tinc l'impressió que del com està l'equilibri de forces, guany qui guany i facin la coalició que facin, no tenen cap ganes de canviar res. Per tant, jo no perdria el temps pensant en la Constitució, encara que és una necessitat urgent i que s'hauria d'enfocar, però no...
Però, per exemple, el PSOE i Podem estan d'acord que s'ha de canviar. El PSOE d'una manera, Podem d'una altra, potser.
Sí, però si no tenen majoria considerable és molt difícil que puguin fer res, perquè...
I si s'autodescarten per
pactar... encara més, no sé. No, el que evidentment és important és el tema que assenyalava de la desigualtat. Aquesta aparent sortida de la crisi, que només ens la fan veure amb una cosa que no és significativa, que són lleugeríssims augments del PIB. Però és que el PIB pot augmentar, però si s'hi distribueix pitjor, que és el que passa, no millora la situació de la gent. Al contrari, genera diferències cada vegada més grans. I aquest sí que és un tema que l'hem de mirar. L'hem de mirar per la corrupció, l'hem de mirar pel tema del frau fiscal, l'hem de mirar per reformes laborals. Hi ha molts temes que aquí haurien d'estar damunt de la taula per canviar-los.
No, estic totalment d'acord amb el que diu l'Arcadi. L'única cosa és que els incentius han d'anar cap a la millora de l'estructura productiva d'aquest país. Vull dir, per una economia productiva i no per una economia subvencionada, per una societat subvencionada. A mi em fa relativament por els missatges que tant en tant es reben, sobretot des d'una esquerra molt, molt radical, que té el seu públic, està clar, en la qual el que es parla és de despesa social, que és ben segur que és necessària, però sense la contrapartida de amb què això pagarem la factura. No? Per tant, jo crec que les mesures han d'anar sobre la base de reindustrialitzar, de donar impuls a allò que són elements que faran créixer en els llocs de treball i generarà que la roda dels diners i la roda de la producció s'activi. I això és el que permetrà que realment puguem subvencionar la resta, no a l'inrevés. Crec jo,
Home, aquí potser hi afegiria també un element important, que és el del frau fiscal.
Molt important, perquè enormement important.
Els recursos han de sortir d'algun lloc o altre.
Està clar.
Mentre aquells que els han de pagar no estiguin disposats a fer-ho, podem tenir moltes dificultats.
Parlem de pujar o baixar impostos, però aquest és un
bé,
tema fonamental.
Sí. El problema de cobrar-los. Primer de cobrar-los, després els pujarem.
Els que haurien de pagar i no paguen, vaja, sí.
No, i després, a veure, aquí es passa per la corrupció com si fos una ventada de primavera o una pluja d'estiu, no? O sigui, la corrupció... jo crec que hi ha estat sempre, hi és i serà segurament.
Però avui és notícia que l'Audiència Nacional obliga a pagar al PP 1.200.000 euros de fiança.
Per exemple, perquè té la seu embargada o és la seu...
No, hi ha una amenaça d'embargament si no paguen.
Exacte.
En principi no està embargada, està no, investigada.
El que passa és que es van fer unes modificacions a la seu del PP amb diner que no està justificat. Seria amb diner negre relacionat amb la Cas Bárcenas, fins a... Si és cert el que...
Però vaja, això era un exemple.
Sí, però jo crec que la corrupció no, difícilment la traurem de la societat. El que s'ha de treure de la societat és una cosa, és la corrupció estructural que hi ha. És a dir, i segon, que la corrupció no pot dormir-se en jutjats d'una manera indefinida, que pas 6 o 7 anys. A casa nostra tenim un exemple, que és el cas del Palau, doncs que fa 7 anys, ara crec que entrarem en el 8è, doncs que han passat molts jutges...
Va ser el juliol de 2009, exactament. Sí.
Doncs ara farà 7 anys,
exactament.
I aleshores, doncs això diu molt poc d'una societat, i no n'hi ha prou en dir, no, és que la culpa és que van canviant de jutges, però ningú pregunta per què canvien aquests jutges i qui els fa canviar i què passa, per què? Perquè jo penso que hi ha molta gent involucrada en el cas Palau.
I de molts colors.
I de molts colors.
I de molts colors.
I no només, no només la seu de Convergència, no, que és, no. I és perquè està aprovat. El mateix Félix Millet va dir que havia desviat diners i em va tornar 1.500.000 d'euros, si us en recordeu.
Sí, sí, sí.
Just després de la intervenció, no? Per tant, la corrupció estructural és un impediment, doncs, pel progrés, per la llibertat i per la igualtat. Com s'ha de fer això? Doncs jo crec que s'ha de començar per l'escola. Sí, a Alemanya, per exemple, doncs han dimitit dos l'actual cancellera li han dimitit dos presidents de la República i, que jo sàpiga, dues ministres per haver copiat una tesi fa 30 anys. O sigui, no és una cosa que hagués passat abans d'ahir, no? Fa 30 anys. Bé, ho dic aquest tema que jo crec que tothom hem de pagar l'IVA que correspongui, no? Ja sé que dius, no, mira, si em venen a arreglar la cuina i són 200 euros, doncs ho arreglen d'aquesta manera. Doncs jo crec que aquí comença tot.
Comença,
no?
Ja,
aquí,
amb allò que diuen, amb IVA o sense IVA.
Sí.
No? Exacte.
Això per mi és un tema que té molta repercussió després, perquè això fa doncs, que hi hagi, per exemple, molt atur encobert, hi ha gent que treballa i que no paga impostos, i en canvi compten com aturats, per la raó que sigui, no? Després, un altre tema que jo crec que té la seva importància és com es fan responsables la gent, doncs, les persones que en un càrrec públic doncs, no compleixen el seu deure, el que està establert, no?, la funció pública. I, per exemple, hem passat una setmana parlant de banderes d'una final de futbol.
Sí.
I no hem parlat d'una malaltia, que el nom no me'l recordo.
L'enteritis.
Sí, aquesta, sí.
No, el del virus aquest.
El del virus, sí.
L'enterovirus, exacte. Jo conec persones doncs, que tenen un net, una neta, doncs, que ha tingut aquesta malaltia, ho estan passant molt malament perquè no saben. I crec que n'hi ha més de 60 casos. Avui ha sortit en foto el conseller, que l'hem vist allà en una foto, però jo crec que havia de sortir el conseller. I després una altra cosa. A la mínima amb això no hi esteu d'acord, però és el que penso. Jo crec que la política està massa al carrer i no està a les institucions. És a dir, quantes discussions hi ha hagut al Congrés al Parlament de Catalunya o al Congrés dels Diputats que no hi ha cap debat ni cap discussió des de fa 7 o 8 mesos i el Parlament de Catalunya només les lleis van cap a una direcció i els temes socials gairebé no es toquen, no hi ha iniciatives legislatives doncs, per pal·liar aquests problemes que dèiem abans, sinó que està tot focalitzat cap a una sola direcció. Legítima, sí, però aleshores la gent se'n ressent i diu, escolti, i com és que el meu no es pot arreglar?
Sobretot les situacions, pensem en molta gent que té feina i està en precari o que ha passat anys aturada, però a més hem de comptar els aturats, que encara són 4 milions per sobre del 20%, dades de l'estat espanyol, mig milió a Catalunya.
No, hi ha dues coses arreu del que ha sortit, el que deia el senyor Foix. Això primer, referit al cas Millet i altres, tenim un exemple paradigmàtic. Hi havia un senyor que era president de la Diputació de Castelló, que es deia Carles Fabra, que va aconseguir canviar tots els jutges durant 10 o 12 anys. I no van posar fins ara al final, no l'havien atrapat mai. El qual vol dir una justícia que no actua pas d'una manera independent.
I està fora de la presó, eh?
Sí, i està fora
de la presó. Ja ha complert una condemna.
Sí, tercer grau, vamos. Sí, sí.
Vull dir que hi ha casos. I l'altra cosa, que també té a veure una mica amb això de la corrupció que dèiem, ho deia, llegir unes dades, sembla, perquè esclar, són aproximacions i no són càlculs, que el 24% de l'economia espanyola està en mans d'allò que en diem l'economia submergida. Amb la qual cosa, evidentment, el 24% són quantitats extraordinàries de feina, de fiscalitat, una sèrie de coses.
Un de cada 4 euros
són generats en favor i en contra, perquè vol dir que no hi ha tants aturats com teòricament hi són, però que no hi es cobren tants impostos que s'haurien de cobrar. Les qüestions hi són.
Sí, sí. Bé, molts problemes tenim, no els arreglarem ni els afrontarem tots. Ens queden 6 minuts i mig, però encara podem comentar més coses. Sobre la corrupció, jo els volia potser proposar de reflexionar, ni que sigui breument, sobre el fet que dona la sensació que s'ha superat aquella dinàmica de veure quin és el partit que té més corrupció, votaré l'altre, no sé què. Sembla que aquí tots, no dic que tots tinguin la mateixa corrupció, però que no dona la sensació que no influeix, en definitiva. Vaja, que el PP...
Sí, el Partit Popular, que els casos de corrupció doncs, són constants i evidents.
Sobretot el cas Bárcenas, que ha esclatat en aquesta legislatura.
L'altre dia vaig tenir oportunitat d'estar en un debat que hi havia el Pablo Casado, que és el portaveu del PP, i es deia, em llevo cada dia i disparen tres per tot arreu, perquè surt això, surt allò, i no sabia exactament com reaccionar, no? I després jo crec que, a veure, què passa en un país on el partit de govern, que porta 4 anys en el govern amb una majoria absoluta, que ha perdut, evidentment, amb les eleccions del 20 de desembre, però que encara és el partit més votat, si ara, segons diuen les enquestes, continua sent el partit més votat, vol dir que la corrupció no és penalitzada a les urnes com hauria de ser. Jo ho dic com una cosa evident, no? Penso que en altres països això no és així. Almenys d'aquesta manera, no? Amb tot, deixeu-me dir una cosa, amb tot, jo crec, clar, quan veus l'escenari polític internacional i veus que el Donald Trump pot ser president dels Estats Units...
Te'n fas creus.
Pot ser president dels Estats Units.
És que vol provocar el senyor Arcadio Olivera.
O que avui, per 30.000 vots, no tenim un president d'extrema dreta xenòfob a Àustria. Ja.
Ha estat a punt de guanyar, efectivament. Sí.
Pels vots per correu, eh?
Sí, els vots per correu, que eren el 14%.
Sí, 900.000. 900.000
vots per correu. Exacte, i la diferència era de sí. pocs milers.
Bé, jo crec que també podem mirar aquí, i podem veure el que es passa aquí, però si veiem el panorama, diguem, del món occidental al qual pertanyem, doncs, home, una mica de... Jo estic una mica, no diria que espantat, sinó confós. Escolti, què passa, no? Què passa?
I sí. També és en els anys 80-90 el PSOE va semblar que tampoc hi van influir molt altres casos de corrupció. És a dir, que sembla que
no... Però al final sí, eh?
Al final sí.
No, i a Catalunya també.
A Catalunya també han influït els casos.
Home,
que
fins al punt que hem enterrat el partit, aquesta setmana hem enterrat democràticament...
Convergència Democràtica, efectivament.
No, Convergència Democràtica s'ha enterrat democràticament. O sigui,
sí,
una
tindrà
votació.
Un altre nom. Sí,
No, això ja no existeix, ara sortirà una altra cosa que no sabem el nom, però ja l'anirem fent. Bueno, sí que ha tingut efectes.
I tant, sí. Senyor Arbús.
No, el que sí és veritat és que, amb el tema de la corrupció, jo crec que hi ha uns... Com deia en Lluís, vull dir, és una corrupció que és estructural. És estructural en part per compensar també una no regulació de com s'han de finançar els partits polítics. Sí, jo crec que això és una realitat. I això fa que fins a un cert punt veiem que tothom... quan ha arribat a tenir algun poder polític amb les administracions, siguin les locals, les de comunitat autònoma o de l'estat central, han aplicat una fórmula, que jo em pensava que anava entre el 3 i el 5, però sembla ser que anava el 20 també, segons l'altre dia sentíem, no?, del 20%. La qüestió és que quan tu pots, introduir aquest element que és compensatori de la no regulació de com es financien els partits, hi ha algú que té la tentació de dir, home, doncs ja tant per tant, una part pel partit i una altra part per mi. No? I això realment ja és un altre nivell de corrupció. Ja és un, jo, per mi, corrupció la podríem entendre tota com indesitjable, està clar, però jo crec que hi ha una gradació també en quant a la gravetat de la corrupció. Jo crec que els partits no es veuen especialment castigats pel fet de la corrupció, perquè jo crec que en el sentit general tothom entén de que pringats ho estan tots els partits. I ara els únics que es lliuren són aquells que no han tocat poder, que no han tingut concessions que fer, ni contractes de concursos.
La gran pregunta que es feia amb vostès abans, què es pot fer, quina és la manera? Una llei de transparència més ferma, una llei de finançament diferent?
De finançament de partits polítics jo crec que és absolutament
necessària.
Pactada
per tots, com l'educació, que també s'hauria de pactar per tots, no? Abans que parlava.
Sobretot pactar per una generació. Per 30 anys.
No cal que sigui per sempre igual, sense tocar una coma.
Sí, però pactar i a veure, aquí es va fer una llei d'educació. Recordo que la consellera, en el temps del tripartit, crec que es deia Cid, us en recordeu, la consellera Cid?
Sí.
Maite Cid, o Marta Cid.
Marta Cid.
Sí. Bueno, que hi va introduir tothom i hi va haver un pacte, no? I ara no sé com està això, crec que n'hi ha un altre, no?
És un pacte del tripartit amb Convergència i em sembla que continua vigent aquesta llei catalana, sí.
Doncs jo crec que això, a veure, si ara guanya l'esquerra, doncs es tira tot a terra i es fa una nova llei i després, quan torni a guanyar la dreta, que algun dia tornaria a guanyar, tornant-la a fer, jo crec que valdria més la pena seure's a una llei d'educació per 25 anys. Uh-huh. Que cada un cedeixi el que hagi de cedir, s'arribi a un acord i això es mantingui, passi el que passi, hi hagi el govern que hi hagi, no?
Bé, abans ha comentat, amb això hem d'acabar ja, el senyor Lluís Foix, que hi ha altres països on sí que hi ha més alternança quan hi ha casos de corrupció. Potser el Regne Unit és més fàcil perquè hi ha el sistema majoritari, no? Que això fa canviar majories a vegades per pocs vots. Per
diferents. Sí, bueno, home, jo crec que també s'ha de reformar la llei electoral.
Això també és un altre tema.
I per això parlava del reforma de la Constitució.
I no cal anar a un sistema majoritari, eh? Es pot fer d'una altra manera.
Es pot fer d'una altra manera, però, home, a veure, que en les últimes eleccions la proporció que hi havia entre els vots obtinguts per Izquierda Unida i els diputats que van tenir, això
ho hem de deixar.
No s'aguanta.